Molt bon dia a tots. Esteu escoltant Ràdio Falset i ara comença, com no, el Volta de Full. I és que ja falta molt poc perquè acabi l'any. I aquest darrer programa parlem d'aquestes dates tan familiars i de la importància de viure el moment. Comencem, doncs, amb les seves dites corresponent al mes de desembre, perquè ja el tenim aquí, l'últim mes de l'any, i moment de celebracions i festes nadalenques que any rere any es repeteixen acostant-nos als familiars i als amics. I com no pot ser d'altra manera, un refranyer popular català fa referència a aquest moment de l'any des de diferents perspectives. El camp català, el clima, les festes, són algunes de les referències que es fan a les dites populars del que passa a Catalunya al mes de desembre. I en destaquem unes quantes. Dites que fan referència al moment de l'any són: dichós és el mes de desembre que entra amb llardons i surt amb torrons. Desembre, moltes coses es fan, però ja som a fi d'any. El mes de desembre és el mes de les festes. Dies de desembre, dies de malgura. Tot just es fa dia que ja és nit oscura. El desembre és l'avi de l'any i el gener l'hereu. Qui desembre acabarà, l'any nou veurà. I dites relacionades amb la meteorologia diu que boira al desembre, pluja o llevant. Calor pel desembre, calor pel gener, fort fred al febrer. Darrere el desembre nuvolós ve el gener polsós. Desembre molt fred, bon gener i millor esplet. El sol del desembre i del gener porta gelades pel febrer. I pel desembre gelades i nevades i llargues matinades. Dites relacionades amb el camp són: desembre amb tronada, senyal de bona anyada. Desembre nevat, blat assegurat. Emplenarà el graner i farem bon paller. Si bons raïms vols menjar, pel desembre la vinya has de podar. Si pel desembre neva bé, eixample el graner i el paller. I si per desembre trona, la collita serà bona. Bé, i ara donem la volta al full, perquè aquests dies de festes, de Nadal, a veure, no tothom té el que vol tindre, no? Perquè quan no tens sostre, què és l'essencial? Una persona que viu al carrer ho ha perdut tot. I de tot el que ha perdut, el més important i difícil de recuperar és la confiança en tothom. M'atreveixo a dir que aquesta pèrdua de seguretat amb els altres és fins i tot més important que el fet de no tenir un habitatge on viure o dormir. Quan un s'adona que les circumstàncies l'aboquen al carrer, fa el que calgui per evitar-ho. S'aferra a qualsevol opció, per molt complicada que sigui. La desesperació és molt gran, perquè ningú, absolutament ningú, vol viure al carrer. Abans d'arribar a aquesta situació, intenta trucar a amistats, familiars o coneguts, el que sigui, però no sempre és tan fàcil ni possible. Potser no tenim ningú a qui acudir llavors. Quan arriba el moment fatídic, som perfectament conscients que tot i tothom ens ha fallat. Quan algú aconsegueix recuperar aquesta confiança i troba persones que l'ajuden a sortir del carrer o que li donen un cop de mà, i pren consciència que aquestes persones sempre estaran allà, diuen que són la seva família. Evidentment, hi ha famílies i famílies, però aquesta atribució és sobretot per aquell model de família que no et fallarà mai. Tenir algú a qui poder expressar allò que un sent, en la mesura que cadascú pugui, algú a qui canalitzar les emocions desbordades, és, segurament, el més important que podem tenir. Tothom necessita algú amb qui comptar, ni que sigui per a ser escoltat. Per aquest motiu, algunes persones consideren les persones que l'han ajudat com la seva família, perquè són qui li ha fet recuperar la confiança en què més endavant passi el que passi, estaran al seu costat. La confiança en algú altre és la cosa més essencial que necessitem tots. Però no és només la necessitat que algú ens escolti. El que en realitat necessitem és algú que ens estimi. I no tothom té aquesta sort. Segurament els que ho han tingut sempre no són conscients de la importància que té, perquè és tan fonamental que no ens podem ni plantejar l'opció de no tenir-ho. No som conscients de les petites coses que tenim i que altres no tenen. Les persones que viuen al carrer ens ho demostren constantment. Hi ha persones que quan per Nadal reben algun regal, per petit que sigui, ens ho expliquen amb il·lusió perquè no recorden el darrer cop que en van rebre un. O fins i tot, hi ha qui està satisfet perquè sap que el dia que es mori no estarà sol a l'enterrament. Petits detalls insignificants per a molts, però plens de vida per qui ho ha perdut tot. No cal dir que no valorem el que tenim fins que ho perdem. Qui no ha trobat a faltar una visita o un amic o familiar? Qui no s'ha adonat de la importància de poder abraçar algú? Qui no ha trobat estrany no poder sortir al carrer sense tenir justificació i per descomptat? L'immens dolor de les persones que s'han perdut, que n'han perdut d'altres i que no han pogut ni acompanyar-les en els seus darrers moments. Aquests dies m'he llegit La mida justa de Jostein Gardner. L'autor busca reconciliar-nos amb la vida, el món i, per descomptat, amb les persones. Ens diu que les persones són el més essencial de la vida i d'aquest món. Tenir algú que t'estimi i et faci sentir estimat és del més ric i important que hi ha per poder donar sentit a la vida. El títol em sembla apropiat, perquè aquesta mida justa és el que costa més de trobar quan valorem que és essencial i que no. Si persones que viuen al carrer durant anys i anys continuen tirant endavant, només pot ser perquè tenen l'esperança que algun dia trobaran aquest algú, malgrat la dificultat de recuperar-se del trauma que implica la seva situació. I aquest esperar a algú altre no cal que sigui una persona per sortir del carrer. De fet, vivint al carrer, la importància d'una mirada, un somriure o algun gest que faci sentir-se estimat és un estímul per continuar. Per això, més important que tenir algú amb qui comptar és assegurar-nos de ser algú amb qui algú pugui comptar. Hi ha moltes persones que no tenen garantit aquest suport emocional tan important. Des de les persones que tenim més a prop fins a les que no tenen ningú. En aquest sentit, per exemple, les tasques de voluntariat són imprescindibles per a totes les persones que necessiten sentir-se acompanyades per algú. Estar atent a les nostres vides i a la dels altres. Aturar-nos per a ser observadors del que ens passa i del que passa al nostre voltant. Aquesta estimació i confiança són processos de foc lent, que són totalment contraris a aquesta immediatesa que aixeca un mur i que ens impedeix valorar allò que és essencial. Els petits tresors de les nostres vides que ja donem per assumits i imprescindibles són fites inabastables per a moltes persones que han perdut pràcticament tot. Per això és tan important desprendre'ns del que realment no és essencial per tal que qui no ho tenen puguin recuperar la confiança en la vida mateixa. Bé, dona, que pensant una miqueta, no?, tot això. Donem per assentar moltes coses, doncs hi ha moltes persones que per aquestes dates, sigui pel que sigui, doncs no tenen el que o si van tindre i ho van perdre. Però bueno, donem la volta al full i anem al poema, no? Al poema de desembre, que és de Carme Catà. I diu així: el desembre a tots convida a un rajolí de dolçor, es guarneix de llum de vida, foragita la foscor, melangia d'infantesa, de ventada de colors, avui gust de placidesa, dins d'un record amorós. Llunyà refila de mare, moixaina de cant i veu, abraçada al fill que empara de les ombres de la creu. Nadal és fruita madura i repics d'un campanar, la tradició més pura i el missatge d'estimar. Ara anem amb un altre poema que també es titula Desembre, que és de Júlia Costa, i diu així. Molsa pels marges, sorra fina, pel dibuixar algun caminal, una nevada de farina sobre el pessebre de Nadal. Aquest pastor anirà amb l'oposes, que no podrà ni caminar. I aquesta noia, cap on va? Va cap al pou, porta una gerra. Aquelles cases, al turó, vora del riu, el pescador, el bon pagès llaurant la terra. I aquest ninot ve de l'espai. Posa-lo on vulguis, això rai. Un Nadal més que va passant vora d'un ram de gals eren. L'home dels nassos, pel carrer, un ens s'acaba i un altre ve. Bé, i ara donem una altra volta al full i anem cap a la cuina perquè aquestes festes, qui més qui menys, ja té coses preparades, ja té els canelons fets, ja té, i bueno, la veritat és que per passar una estoneta a la cuina, doncs us porto un parell de receptes, no? Un parell de receptes o més. Aquí jo mai he engrescat a buscar sopars i he trobat una senzilleta, però que pot estar molt bé, que és crema de carbassa rostida amb gambes. Vale? I necessitem 600 grams de gambes, 400 grams de carbassa, 4 caps d'all, 2 patates grans, 1 litre de caldo de verdures, una cullerada de mantega, sal, pebre i oli d'oliva. I com ho fem? Doncs amb una cassola, amb un raig d'oli d'oliva, enrossim l'all talladet molt finet, la carabassa i les dues patates talladetes a daus. La patata li donarà una textura més cremosa, així que vigilem que no s'enganxi a la cassola. Deixem que quedi ben torradet tot. Quan estigui, afegim el caldo de verdures i deixem bullir uns 30 minuts fins que la carabassa i la patata s'estovi. Reservem part del caldo i triturem la resta d'ingredients fins que aconseguim una crema fina sense grums. Si cal, rectifiquem amb el caldo que hem reservat. Pelem i rentem les gambes. I en una paella amb una cullerada de mantega i una mica de sal, les saltegem fins que comencin a enrossir. Vigilem per això que no quedin seques. I les reservem. En un plat, servim la crema amb un raig d'oli per sobre i una mica de pebre. Col·loquem dues gambes per persona per sobre i per decorar podem posar unes fulles de canonja i unes pipes de carabassa. Què us ha semblat? És senzill de fer i bueno, trobo que està bé. I llavors un segon plat seria llom de porc amb crema de castanyes i espàrrecs verds. I necessitem 800 grams de llom de porc, 2 ramellets de farigola, 500 grams de castanyes deshidratades i pelades, 500 mil·lilitres de brou de pollastre, una ceba mitjana, 50 grams de mantega, sal, pebre i oli d'oliva i 200 mil·lilitres de nata líquida. Comencem amb la crema de castanyes. Posem les castanyes a hidratar la nit abans, unes 8 hores, que és més difícil. Gairebé doblaran el seu volum. Escorrem i les posem en una cassola, cobrint-les amb aigua nova. Afegim una mica de sal i bullim durant 45 minuts. Tallem la ceba de uets. En una paella, amb un raig d'oli, enrossim la ceba i reservem. A la cassola en tenim les castanyes, retirem la meitat del brou i afegim la ceba. Incorporem mig litre de brou de pollastre. Triturem fins que quedi ben fi. Podem incorporar la nata líquida i una mica de sal, pebre i un raig d'oli per donar-li més gustet. I ja la tenim. I ara preparem el llom. Salpebrem a la paella on hem sofregit la ceba i cuinem el llom a temperatura alta perquè quedi fet per fora, però una miqueta cru per dins. Quan ho tenim, afegim un raig de vi dolç, si voleu, el ramellet de farigola i tapem. I deixem coure'ns 10 minuts a foc mitjà. Tallem el llom a tires fines, salpebrem de nou i emplatem. Col·loquem la crema de castanyes en un plat i per sobre disposem 4 tires de llom de porc. Podem posar una miqueta de salsa de vi que ens ha quedat a la paella per sobre i una mica de farigola per decorar. I també queden molt bé uns espàrrecs verds torradets. Bé, i ara marxem de la cuina i ens anem a 10 tradicions de Nadal del món, d'allò més curioses que he trobat per aquí. Nadal sobre rodes a Venezuela. Comencen les tradicions de Nadal rodant, perquè a molts carrers de Venezuela es talla el trànsit per tal que la gent gaudeixi de l'aire lliure, de la música, dels llums i el menjar sobre les rodes de patins, bicicletes, monopatins, etc. Les patinates estan molt relacionades amb les tradicionals misses d'Aguinaldo. Les taranyines de Nadal a Ucraïna. Explica una llegenda popular que diversos països d'Europa de l'Est, que una família pobra que no tenia prou diners per decorar l'arbre de Nadal, es va llevar el dia de Nadal i l'arbre ja estava cobert de taranyines que havien filat una aranya durant la nit. Amb els primers raigs de sol, les taranyines es van convertir en fils d'or i de plata. D'aleshores ençà, la família no va tornar a passar penúries. A Ucraïna es recorda aquesta llegenda tot decorant l'arbre de Nadal amb motius d'aranyes i de taranyines com a símbol de bona sort i de fortuna. El llançament de sabates i altres supersticions de la República Txeca. A la República Txeca sembla que tenen moltes supersticions relacionades amb les festes i les tradicions de Nadal. L'escata de peix és un plat típic de Nadal del país i és la carpa. I els txecs diuen que si se'n guarden una escata a la cartera, els diners seran abundants durant tot l'any. Això ho haurem de provar. A veure. Tallar la poma per la meitat per saber si gaudireu de bona salut. Heu de tallar una poma per la meitat transversalment i si apareix la forma d'una estrella al cor, llavors podeu estar tranquils. En cas de contrari, val més que ens cuidem durant l'any vinent. I el llançament de sabates, com podem saber si es casarem? Les dones solteres només cal que llencin una sabata d'esquena per sobre l'espatlla des de la porta de casa. Si la sabata cau amb la punta cap a la casa, hi haurà matrimoni. I si cau amb la punta cap a fora, no. És ben senzill, no, això? A Itàlia hi ha la bruixa Befana. A molts llocs d'Itàlia, qui porta els regals als nens la matinada del 6 de gener no són els Reis Mags d'Orient, sinó la Befana, una velleta que vola amb escombra. Segons la llegenda, la Befana no va voler acompanyar els Reis Mags a adorar el nen Jesús, però després se'n va penedir. Per això, passa per les cases deixant presents als nens, principalment caramels i xocolatines. Com el rei a casa nostra, si no t'has portat bé, la Befana et porta carbó. Anem cap a Suècia. Allí hi ha la cabra de 3 tones de Gavle. Al poble de Gavle, a Suècia, des de l'any 1966, cada any construeixen una cabra de palla, de 13 metres d'alçada i de 3 tones que situen a la plaça del poble durant els dies d'Advent. El més curiós, però, és que gairebé cada any algú l'acaba cremant i no aconsegueix sobreviure les festes. Pobre, pobre cabra, no? Anem cap a l'altra part del món, anem cap al Japó. El sopar de Nadal del KFC al Japó. Els japonesos no celebren el Nadal en el sentit religiós perquè el cristianisme és molt minoritari al país nipó. Això no obstant, s'apunten a la vessant consumista i es fan regals i gaudeixen d'un bon àpat. El més típic és fer un festí a base del menú nadalenc de la cadena americana de menjar ràpid Kentucky Fried Chicken. Però per què? Tot es deu a una bona campanya de màrqueting dels anys 70 que va tenir molt d'èxit i encara recull els seus fruits avui dia. Vegeu les cues que es fan al restaurant. No vegeu les cues que es fan als restaurants. Anem a una altra vegada, donem un gir a la volta del món i anem cap a Nova Zelanda. El Nadal estiuenc. A Nova Zelanda, el desembre cau al bell mig de l'estiu i per Nadal és quan comencen les vacances a les escoles. El sopar de Nadal consisteix sovint en barbacoes a la platja i malgrat l'herència europea del país, sobretot la britànica, tenen algunes tradicions de Nadal i símbols molt diferents. És el cas del Poutukawa, un arbre neozelandès que s'omple de flors vermelles de desembre a gener i que s'ha guanyat el sobrenom de l'arbre de Nadal de Nova Zelanda. Sovint se li atribueix un significat espiritual per als maoris. I ara anem cap a Europa, anem cap a Àustria, el malvat Krampus. Mentre que el dia 6 de desembre Sant Nicolau reparteix dolços i petits regals als nens i nenes de molts països europeus com Alemanya i Àustria, el Krampus, un monstre horrorós amb banyes de boc i cos pelut, arriba un dia abans i visita els nens dolents per portar-los carbó o patates. En alguns llocs d'Àustria es fan Krampuslauf, desfilades de Krampus, que fan sonar esquelles i cadenes que arrosseguen per espantar els nens. Del tot adorables, no sembla? A Islàndia. Islàndia, els 13 follets entremeliats hi han. Els nens islandesos són afortunats perquè reben regals durant 13 dies, del 12 al 24 de desembre, dels Jólasveinar. Aquesta mena de follets dolents posen regals a les sabates, que els nens deixen a les finestres i cadascun té un nom relacionat amb el seu delicte preferit. En general, tots són lladregots de primera. Un roba salxitxes, un altre escura les sobres de les olles, un llepa culleres, un altre assetja ovelles, o sigui, la mar de simpàtics. I aquí, doncs, com no aquí tenim les tradicions escatològiques a casa nostra. I és clar, si parlem de tradicions de Nadal curioses, no podem obviar les de casa nostra, que fa que els catalans tinguem tants símbols de Nadal relacionats amb anar de ventre. Doncs, bueno, pues aquí està l'origen de les tradicions, que és el tió i el caganer. I ara anem a felicitacions de Nadal, no? Com no pot faltar totes aquestes dates, perquè aquestes Nadal és bastant llarg. Comença les festes de la nit de Nadal, festes de Nadal, Cap d'Any, Reis, o sigui, hi ha per felicitar pues, un munt de frases, no? El 24 d'exemple, per exemple, que és la vigília de Nadal, sovint sentim a dir nit bona, que és un terme incorrecte en català. De la nit del 24 de desembre en direm nit de Nadal. I els actes que es fan aquests dies són el cant de la Sibila i la tradicional missa del gall. I alguns exemples de frases per parlar de la nit de Nadal són: la nit de Nadal és com un conte de fades, plena de misteri i esperança. La màgia de la nit de Nadal ens recorda que fins i tot els somnis més impossibles poden fer-se realitat. En aquesta nit tan especial, l'esperit de la bondat i la generositat es fa més fort que mai. I la nit de Nadal és un recordatori brillant que fins i tot en la foscor més profunda, la llum de l'amor sempre brillarà. I què en parlem, de tió o cagatió? Els infants també reben regals. Molts faran cagar un tronc màgic que deixarà regals. És el tió, tot i que molta gent en diu cagatió, una forma incorrecta. Si n'hi ha més d'un, farem servir el popular, el plural tions. Per cert, la nit de Nadal no caguem el tió, fem cagar el tió. És habitual fer-lo, cantar la cançó per fer cagar el tió. I per desitjar-nos, doncs, bon Nadal o bones festes, per felicitar les festes podem fer servir les expressions bon Nadal o bones festes. L'endemà del 25 de desembre és el dia de Sant Esteve. Cal recordar que la T de Sant es pronuncia. I el dia 28 de desembre és el dia dels Sants Innocents o dia dels Innocents. I per desitjar bon Nadal, aquí teniu unes frases que diu que el Nadal és et porti infinites rialles i moments plens d'emoció. Bones festes i que cada llum del Nadal il·lumini el teu camí cap a la felicitat. Que la pau, l'amor i la felicitat sigui la teva millor companyia en aquestes festes. I la paraula Nadal pot designar el dia de Nadal, 25 de desembre, o bé el temps immediat aquest dia. Nadal o Nadals? La forma Nadals és correcta, si fa referència a diferents anys, però no amb el significat de els dies de Nadal o les festes de Nadal. I activitats? Hi ha casos que la construcció queda força forçada. Aleshores hi podem afegir algun mot o canviar la construcció. Activitats per aprofitar el Nadal, entrar després a visitar la pedrera durant el Nadal, i entres per activitats per aprofitar les festes, el dia de Nadal. Doncs bé, aquí tinc unes frases ja per anar acabant, no? Les frases, hi ha vegades per pensar, no? Sobre les persones, que quan més esperes les paraules d'algú, menys et surten les teves. Una persona és adulta pel que pensa, diu i actua, no per la seva edat. Valora la gent pel que és i no pel que té. Veuràs que no tots, que no som tan diferents. Ens esforcem per tenir els ulls ben oberts per veure el que és tan millor que nosaltres, però sols se'ns tanquen per no veure els que estan pitjor. Pensar en el futur consolida les persones. Fer en el passat sovint les destrueix. El 90% de la gent són males companyies, el 9% està sempre ocupat i la resta mai l'acabem de trobar. Tots anem embolicats. El regal és el que som, el que portem dins, el cor, la manera de ser, els sentiments, la solidaritat, la bondat, l'amor, l'amistat. En definitiva, tot el que no podem veure amb els ulls, tocar amb les mans, o podem obsequiar als demés, però també és ben cert que és el físic qui tot ho embolica. Les persones tenim un instint natural per tirar endavant. Som com l'aigua, que sempre troba un camí per sortir-se'n, malgrat no el veiem inicialment. Intenta passar pels llocs de manera que notin la teva absència i no la teva presència. El coneixement és la originalitat i la diferència el que dona la genialitat. La humilitat i la reflexió són el nèctar i l'ambrosia del coneixement. Paradoxa de la màquina. Les persones s'equivoquen. Les màquines no són persones. Davant d'un conflicte entre persona i màquina sempre s'equivoca la màquina. No sé si la IA ens aniquilarà com a espècie, però sí com a éssers pensadors. I tots escrivim el nostre propi llibre, però llavors els lectors tenen la comprensió lectora que tenen. I bé, fins aquí. Vaig acabant, no? Vaig acabant aquest darrer programa del darrer mes de l'any 2025. Bé, tan sols ens queda recordar-vos que aquesta programació es repeteix el diumenge i el dimarts a partir de les 6 de la tarda. També ens trobareu a la web de la ràdio, que a la ràdio 3bsradiofalset.cat. Donar les gràcies, com no, al Manel Sales per la seva dedicació i per fer que la màgia de la ràdio arribi a les vostres llars. I, com no, gràcies a tots els que ens heu escolteu. Desitjar-vos que passeu unes bones festes nadalenques i una bona sortida i entrada d'any. Gaudiu de cada moment. Ens retrobem, si voleu, el mes que ve, l'any que ve, per encetar un altre any i seguir, com no, aquesta ràdio. Fins llavors. Adéu-siau.